Meteoscapades, amb el suport de l'Agència Catalana de Turisme. Meteoscapades.
Què tal? Ens escapem i ho fem cap a la zona de l'Empordà. Ho fem concretament cap a la casa rural Ses Garites, de Pals. Per parlar-ne tenim la promotora d'aquesta casa rural, la Gemma Carbó.
Bona tarda.
Em podem dir promotora?
I tant que sí.
I a la Maria Coll, Community Manager de Ses Garites. M'imagino, bona tarda, Maria.
Bona tarda.
Una miqueta la mestra de cerimònies de les relacions externes.
Sí, bueno, sí, podríem dir que sí.
Podríem dir que sí, perfecte. Escolteu, Gemma, la casa rural es defineix com un projecte, uns principis i valors d'en Bernat Coll i la Gemma Carbó, la Gemma ets tu, així com els nostres fills, amics i col·laboradors, que és un somni per la recuperació del patrimoni cultural i natural de l'Empordà, història i paisatge al qual pertanyem, i que permeti articuli un model sostenible de vida i de treball. Sona magnífic. Ho heu aconseguit?
Jo diria que sí.
Sí?
Jo diria que sí. La veritat és que cap dels dos venia del món del turisme, però sí que veníem del món de la història, de la gestió cultural i del patrimoni. I certament era un somni, era un projecte que feia temps que teníem al cap i que enteníem que era una aposta per un model de turisme una mica diferent, que permetia combinar doncs, el que és aquesta recuperació de la història i del patrimoni amb la possibilitat doncs, d'un petit negoci per tirar endavant i per tenir un sou, però que alhora doncs, té un valor afegit, que és aquest valor cultural, aquest valor històric, aquest valor patrimonial.
Petit negoci, però estem parlant d'una fortalesa fortificada que no deixa indiferent. No són quatre parets de fang i quatre bigues de fusta boniques i dues habitacions, una dutxa i poca cosa més. No. És un senyor patrimoni.
Sí, certament. La casa és impressionant. Val a dir que nosaltres la gestionem, no és propietat, i això ens va permetre doncs, engegar aquesta proposta, aquesta aventura, però és veritat que la casa per si sola mereixia això i molt més, perquè quan la vam trobar doncs, estava tancada, i en canvi molta gent de Pals i molta gent de l'entorn la tenia com un referent, perquè passeja molt per allà davant, s'hi anava molt, i era una llàstima doncs, que això no pogués estar en certa manera també obert a la gent i visitable, no? Perquè és un castell, de fet.
És un castell, és una masia fortificada per les condicions de l'època, per la zona estratègica on estava, molt a prop del mar, etc. Del mar podien venir moltes coses, pestes i d'altres enemics, i per tant doncs, conserva aquestes garites, que no vol dir doncs, que fos una caserna militar, eh?
Exacte. Estava fortificada sobretot pels pirates.
Clar.
És una masia que tenim papers del 14 ja, i la fortificació probablement és més tardana, és més cap al 17, entre el 16 i el 17, però és del tipus de masies que realment funcionaven com a castell, fortalesa, per la gent que no estava al nucli de Pals, sinó pels voltants, i que anava a refugiar-se doncs, en aquesta masia, bàsicament per defensar-se dels pirates.
Clar. Maria, quin tipus de pirates, entre cometes, visiten, arriben a Ses Garites? És a dir, el podem situar per procedències? Això ho tenim una miqueta apamat? El turista català, el turista espanyol, el turista europeu, fins i tot potser més llunyana?
De fet, ha vingut gent de tots els continents,
d'acord,
però sobretot venen molts francesos, molta gent d'aquí, de Barcelona. És força local en aquest sentit, però la veritat és que hem tingut gent de Canadà, dels Estats Units, Coreans també han vingut.
Caram, del nord suposo que no, coreans del sud, sí, sí. Està clar.
O sigui que una mica de tot, la veritat.
Vale. A partir d'aquí, quan la gent ve, les sensacions que té superen el que esperava, no... Perquè, clar, les fotografies, Maria,
fan
són...
justícia.
Fan justícia, d'acord,
sí.
D'acord.
Sí, no, sí. La gent, la veritat és que ens diuen que venen i surten molt contents. Perdó. Perquè,
si vols, pots agafar una mica d'aigua, sí. I estaràs més còmoda. Clar, m'imagino que el turista, quan ve, veu aquella... Clar, no són pedres que han anat a la cadena Los Tigres i han posat un paper pintat en allà i no. T'han rehabilitat una casa de cartró-pedra... No, allà hi ha història, sí. Hi ha pedra, hi ha cultura.
De fet... Ens pregunten molt per la casa i el fet de que tant en Benet com la Gemma siguin llicenciats en història fa que...
Són els teus pares.
Sí.
Sí.
Tenen
no, ho dic perquè quan hi ha la declaració d'intencions...
Sí,
i aleshores...
és un negoci molt familiar i el que vols és molt proper, no? I intentem això, tant amb els nostres clients, explicar-los el que és la història de la casa, bé, tractar-nos sempre com un mes... I també ensenyar-los el que és la cuina local, que en Benet també és el que cuina, que li agrada molt cuinar.
És el que porta el davantal.
Sí.
Sí.
Tenim això, intentar-los oferir l'experiència més bonica que...
Clar, jo ara us podria demanar allò típic, no? Escolta, descriu-me, no? Habitacions, descriu-me... Està clar que pel tipus d'establiment i pel tipus de pàgina web que teniu, les explicacions queden claríssimes en forma de fotografies, algun vídeo, etc, les característiques i el que deia, evidentment no és un indret que deixi indiferent. Però Gemma, aquest acostar la cultura, noteu que és el turisme, la cultura, el que és una casa rural, no només perquè té una piscina, no només perquè està al costat de Pals, que també, o perquè està a Pals i té les platges al costat, sinó perquè hi ha cultura, hi ha pedres, hi ha alguna cosa més, hi ha un fons. Noteu alguna tendència en aquest sentit?
Sí, clarament. Jo crec que la gent que hi arriba és gent que arriba buscant precisament això, perquè l'oferta, diguem-ne, a l'entorn d'hotels més estàndards hi és.
Clar.
Però, en canvi, cada vegada més, doncs la gent quan viatja i quan vol conèixer de veritat les zones, busca aquesta autenticitat i busca aquests valors afegits i busca aquest fet diferencial, no?
Contacte directe,
sí.
És a dir, el que deia la Maria, sou família, per tant, estan venint, entre cometes, a casa vostra.
Exacte.
I per tant, truquen, sí. A la porta i els podeu ajudar en tots sentits, cosa que segurament en un hotel, un hostal convencional, n'hi haurà que sí, que facin un paper així, però moltes vegades... evidentment
és més difícil.
Hi ha una distància.
Sí, s'estableix aquesta relació de que al final acaben siguin amics tots els que passen,
sí.
No? Perquè tant pregunten ells com acabem també preguntant nosaltres, perquè
clar,
també és l'oportunitat de
conèixer noves cultures de la gent que ve de fora i experiències.
Això vol dir que ja heu estat la família o teniu algun destí d'aquests amb alguna persona que ha estat allà pendent de dir, mira, vam venir de no sé on i ens hi hem acostat i escolta, podeu dir tranquil·lament, què? Sí? Heu trobat algun raconet del món?
Home,
encara no.
Encara no,
però s'hi acosta.
Però s'hi acosta.
S'hi acosta, sí. D'acord.
Comencem a tenir invitacions, no?
Perfecte. Això vol dir que sou propers, que sou properes, evidentment, a la gent que us visita. Escolteu, queda menys d'un minut. Alguna cosa que volguéssiu que hagi quedat en el tinter... Clar, jo he fet un escenari molt general, que si els visitants, etc, que si el tipus d'establiment... poden visitar en el web. Em deixo alguna cosa important, a part que el Benet segur que amb el seu davantal cuina de meravella.
A mi hi ha un tema molt curiós,
sí.
Que potser el pots explicar tu, Maria, que és com vam triar el nom de les habitacions, no?
Ah.
Sí, bé, el que vam fer va ser posar un paper a casa nostra I tots els amics, tots els convidats que venien, els demanaven que s'inventessin un nom, qualsevol. I el resultat ha sigut Brugulia, Orma Fina, Miseta, Caruixina i Adirla, Fidara, que són les sis habitacions que tenim. I
són noms inventats.
Totalment inventats.
No els trobarem al diccionari.
No. I vam escriure una història per cada un d'ells. Perquè ja que la casa té tanta història, doncs participar-hi una mica i inventar-nos alguna cosa.
I clar, m'imagino, i amb això acabo, que d'aquí molts, molts anys, moltes dècades, aquests noms tindran un fil perquè els va inventar una determinada noia, noi, etc. I potser en aquell moment li abocava vés a saber què.
I poder entrar en el diccionari, vés
clar, a saber. Vés a saber. Queda clar, perfecte. Gemma Carbó, promotora de la Casa Rural Ses Garites de Pals, juntament amb el Benet, el del davantal. Moltes gràcies.
A vosaltres.
I la Maria Coll, Community Manager d'aquest establiment de Ses Garites de Pals. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? És moment de material, és moment del Carles Villegas. L'Ova, Boots, Foods?
No, Foods no.
No, Foods no.
Però bueno, pot ser un futur.
Ajuda'm.
L'Ova Sport Boots.
Això. De moment, material com botes, com aquestes, etc. Escolta, anar a caminar amb calçat, podríem dir, normal, o de trail running no és el mateix, hauríem de distingir, etc. I, a més, m'hauries d'explicar la diferència entre sortir de normal o trail running. Què és el trail running?
Bé, són dos esports a l'aire lliure. Una cosa és anar a fer senderisme, trekking, outdoor en general.
Outdoor. Outdoor. Veus, ja hi som, els anglicismes.
Bé, sí, sempre, sempre han existit amb nosaltres, eh?
No, jo quan era petit no hi eren. Però
ja els trobaríem, ja.
Alguns sí.
I el trail running no és més que anar a córrer per la muntanya. Qualsevol muntanya. Abans anàvem a fer footing.
Això. Jo anava a fer footing.
Anàvem per asfalt, anàvem per terrenys de muntanya, però més plans. No, sí que hi havia algú que pujava muntanyes corrent, però
amb un pantaló d'esport, de la tieta, o un Meiba, o alguna cosa d'aquestes.
Ara ha canviat això una mica. El trail running s'ha posat molt de moda perquè és pujar corrent i baixar corrent qualsevol tipus de muntanya.
Kilian Jornet.
És el que va posar més de moda.
Sí, és el Messi de la muntanya.
Jo personalment no el conec, però és un superdotat, però jo penso que el trail running és molt més que això, vull dir, qualsevol, és un nom que li s'ha donat a l'esport i tu pots córrer a qualsevol nivell. Hi ha molta diferència entre les sabates de trail running i les botes de muntanya de senderisme. És molt diferent. El trail running s'està buscant cada cop més minimalisme, menys pes, més, potser molt més simplificat, i la bota de muntanya el que es busca sobretot és protecció, durabilitat, impermeabilitat.
Però em dóna la sensació que això entra en contradicció, és a dir, la bota de muntanya, entenc el que em dius, però clar, el trail running, si puges i baixes corrents, tens una gran probabilitat de torçar-te un turmell, de posar malament el peu, i per tant aquesta lleugeresa, aquesta finor, aquest d'això, em dóna la sensació que fa que, ei, tu portes aquest calçat, però compte, si els teus músculs, els teus ossos, la teva estructura no està preparada per això, et faràs mal amb una facilitat terrible.
Hi ha molt més risc, inclús hi ha molt més risc si et poses unes bambes de trail running per anar a fer segons quin tipus de senderisme o de trekking. El que cal al runner és molt més... aprofitar molt la tècnica, aprèn molt a baixar a córrer, llavors també compensa una miqueta aquest risc.
Queda clar. Carles Villegas.
Vinga, fins la propera.
Adéu-siau.
El concurs.
Ses Garites és una vella masia fortificada o una antiga instal·lació militar. meteomauri@catradio.cat ens podeu escriure. El premi Una gorra de Catalunya Ràdio i de la setmana passada era conjunt Meteoescapades i Meteoambient. A quin projecte es destinaran els beneficis del Delta Birding Festival d'enguany? La resposta era l'estudi de la tórtora europea, espècie en perill d'extinció. Premi un lot amb agredols de taronger de quart de quilo, dos pots de mel de quart de quilo amb gelea i pell de taronja i dos pots de mel de 125 grams de romaní i ametlles. Gentilesa de Mels Alemany. Guanyador, la Paquita Miquel d'Igualada.